més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Amb Òscar Rubio, entrenant-se ja al nivell de la resta i amb la Minga Samà tenint 10 dies de rodatge ja amb el grup, Pedro Munitis va guanyant efectius en el carril dret de la seva pissarra, ara que arriba el moment clau de la temporada. Com deia Luis Aragonés, els objectius a la Lliga es marquen a falta de 10 jornades pel final. La resta tan sols és una prèvia. L'hora de la veritat és just ara. Arriba aquest tram dels últims 10 partits de les últimes 10 jornades i la primera de les cites en aquest tram final del campionat arriba sense el puntal de l'equip. No ens farem pesats. Si voleu les dades, recupereu el podcast al programa de dimarts, però és evident que sense el sancionat Aleix Coc, el Sabadell és un equip més feble. Diumenge al migdia, una revàlida pels arlequinats al camp del quart classificat d'un San Fernando que és garantia de gols. Però és que abans, demà mateix, tenim també una final europea aquí a Sabadell. I si l'Astralpul masculí guanya per més de 2 gols, celebrarà demà el seu primer títol masculí continental. Entre la Nova Creu Alta i Can Llong ens mourem un altre cop avui, divendres 25 de març.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ho farem amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
L'Uruguai i l'Equador han garantit el seu bitllet pel Mundial del Qatar. A falta d'una jornada pel final de la Lligueta Sud-americana, només manca per decidir qui anirà a la repesca. Ara mateix seria el Perú, però encara poden arribar-hi Colòmbia i Xile. A Europa, la gran sorpresa és l'eliminació d'Itàlia, que per segona edició consecutiva no disputarà el Mundial. Els transalpins van perdre a Palerm per 0-1 al partit de semifinals de la repesca amb un gol nord-macedoni al minut 92. L'equip balcànic jugarà ara a la final contra Portugal, que va eliminar Turquia. També ahir, Gales va desfer-se d'Àustria i Suècia de Txèquia a la pròrroga. Ludovic Fàbregas ha comunicat al Barcelona que no continuarà el 2023 un cop acabi el seu contracte. Segons avança Catalunya Ràdio, el nou destí del pivot francès serà el vesprem hongarès. I la crisi del Madrid de bàsquet s'accentua amb la inversemblant derrota blanca ahir, 75-74, a la pista del Maccabi. L'equip de l'Asso guanyava de nou a falta de 5 minuts pel final. Avui a les 9, el Barcelona rebrà també a l'Eurolliga el Fenerbahçe amb la baixa del lituà Jokubaitis per un esquins a l'espatlla. I aquí a l'Hotel Suís tot això.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem en directe la roda de premsa de Pedro Munitis d'aquí a uns minuts, també les estadístiques prèvies al San Fernando Sabadell i Nacho Castro, entrenador de l'equip andalús, en directe aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell. També la prèvia de la final de l'Eurocup de waterpolo masculí amb el Sergi Cabanes, Sabadell Juvenil, Sabadell Nord, l'última cita per la permanència del vòlei femení o handbol, que avui juga l'OAR femení.
L'actualitat de la primera ref.
Avui també s'enceta la jornada 29 a primera ref al Carlos Belmonte amb un Albacete UCAM Murcia a les 9 de la nit. A la mateixa hora, a l'altre grup, hi ha un Badajoz Real Unión de Irún al Nuevo Vivero.
La notícia curiosa.
David García de la Loma, àrbitre de segona ref, torna a xiular després de 9 mesos de baixa per culpa d'un càncer que l'ha obligat a amputar-li part d'un braç. Llegim la història al diari Palentino, entre d'altres llocs. Va conèixer la seva malaltia just dies després d'haver pujat a segona ref i de moment el seu retorn ha estat en un partit de cadets. Va ser el metge del Burgos, també col·legiat, qui el va alertar que potser patia un sarcoma del qual s'ha estat recuperant durant tota aquesta temporada. Afortunadament, ara ja de tornada als terrenys de joc impartint justícia als diferents estadis.
De quin partit no estarem pendents?
Del Liechtenstein Cap Verd, amistós internacional que, curiosament, es juga a les 5 de la tarda a Múrcia, al Pinàtar Arena.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant dues germanes sabadellenques campiones del món de bicitrial, la Gemma i la Mireia Avant, també l'exarlequinat Manel Martínez Bel, ara l'Atlètic Balears, i el Pichichi, l'actual jugador del Sabadell, Jacobo González.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
25 de març, entrem en matèria, anem directament cap a la nova Creu Alta perquè d'aquí a no pas gaire ha de començar la roda de premsa de Pedro Munitis prèvia al partit de demà passat a 1:45 a l'estadi Iberoamericano Bahía Sur contra el San Fernando Club Deportivo Isleño. Res, a 5-6 minuts de l'hora prevista de la roda de premsa de Pedro Munitis, passem ja per la sala de premsa Miguel Quereda per saber una miqueta de què s'està parlant, què es respira allà avui que el Sabadell està acabant d'ultimar, amb el permís de l'entrenament de demà, aquest partit de la jornada 29. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Digue, Adri, com estem?
Doncs esperant escoltar Pedro Munitis, la cosa anirà en hora, no? L'equip ja ha entrenat, avui?
L'equip ha entrenat a Sant Oleguer, avui penúltima sessió. Demà també es repetiran el mateix escenari abans de viatjar cap a terres andaluses. Cap a les 2 del migdia aproximadament sortirà l'expedició del Sabadell d'aquí de la nova Creu Alta, agafarà l'avió a primera hora de la tarda i cap al vespre doncs, ja estaran cap a la mateixa localitat de San Fernando, que és on dormirà l'equip. I pel que fa a la roda de premsa, Adri, en principi el tècnic està preparat per venir quan els companys d'aquí de premsa doncs, també facin acte de presència. Recordem que la roda de premsa està programada per 1:45, exactament.
Doncs, si et sembla, repassem primer les estadístiques prèvies a aquest compromís a San Fernando de demà passat i connectem de seguida a la nova Creu Alta per escoltar Pedro Munitis en directe. Com sempre, amb la Núria García, les xifres prèvies a aquest partit.
El llibre de registre.
Un partit del San Fernando acostuma a ser, en general, entretingut per a l'espectador neutral. I si no, recordeu com va ser aquell 2-3 de la primera volta a la nova Creu Alta, amb una remuntada en 20 minuts que deixaria amb un pam de nas el Sabadell.
El rival.
El San Fernando ocupa la quarta posició del grup amb 45 punts. Els de Nacho Castro són un dels equips més en forma de la Lliga. Fa 7 jornades que no perden i setmana rere setmana estan demostrant el seu potencial ofensiu fins a la passada jornada. L'empat a 0 davant de l'Alcoyano va trencar una ratxa de 5 partits consecutius marcant 3 gols. En total, els gaditans en duen 43 a favor, sent el tercer millor atac del grup. En defensa, en canvi, n'han encaixat 36, no més que el Sabadell, i al nivell de la majoria de conjunts que es troben en descens. En resum, que un partit del San Fernando és garantia de gols i, de fet, el del passat cap de setmana va ser el primer empat a 0 de la temporada dels andalusos. A la segona jornada, el centre d'esports ja en duia 2.
La curiositat.
Aquest San Fernando té un punt d'imprevisible, és amb diferència el millor visitant de la Lliga amb 25 punts, lluny de l'Iberoamericano. A casa, en canvi, ha tret 20 punts, 5 victòries, 5 empats i 4 derrotes. Exceptuant el Betis Deportivo, l'altre equip del grup 2, que ha aconseguit més punts a domicili que no pas a casa, és el centre d'esports. 18 punts a la nova Creu Alta i 19 lluny de Sabadell.
L'estadística.
I per això hi ha motius per a l'optimisme, perquè el centre d'esports no ha perdut fora de casa en Lliga amb Pedro Munitis a la banqueta. L'última derrota forana dels arlequinats va ser contra el Real Madrid Castilla el passat 20 de novembre. I així el Sabadell és l'equip que menys cops ha perdut per tot el grup a domicili, 3, i és el segon que menys gols encaixa per darrere del Nàstic.
Els enfrontaments previs.
La de diumenge és la primera visita oficial tant a l'Iberoamericano com al San Fernando actual. Amb l'antic Club Deportivo San Fernando hi ha un únic precedent a segona divisió de fa 68 anys. Aquell 28 de novembre del 1954, al camp Marqués de Varela, el Sabadell va caure per un contundent 5-1. L'únic gol arlequinat, per cert, el va fer Lluís Muñoz, que ens va deixar el mes passat.
Amb el xiulet a la mà.
Jorge Díaz Escudero, nascut a la localitat murciana de Yecla, fa 37 anys. Aquesta és la seva desena temporada a la categoria de bronze del futbol espanyol, amb una mitjana de 6,83 grogues i 0,38 vermelles per partit. Té 5 precedents amb el Sabadell, 2 derrotes al Rico Pérez, 2 empats a la nova Creu Alta i l'últim triomf al camp de l'Atlético Levante l'any de l'ascens a Marbella. Amb el San Fernando ha creuat els seus camins 3 vegades amb un balanç de 2 empats i una derrota.
El llibre de registre de l'hotel.
Les estadístiques d'aquesta nova jornada, la 29, ja recordem, Sergi Parc, et recupero a la nova Creu Alta, que el Sabadell té la baixa confirmada per acumulació de targetes del Capi, de l'Aleix Coc. Ja ho dèieu dimarts amb el Pau Vitori aquí a l'Hotel Suís, una baixa més que sensible, eh?
Baixa molt sensible, la del Tarragoní, i veurem qui acaba de jugar en parella de centrals. Recorda, Adri, que quan l'Aleix Coc va veure la targeta vermella al Carlos Belmonte d'Albacete, el cap de setmana següent a Múrcia la Bisóquer la condomina amb parella centrals Teo Quintero i Guillem Molina. Per tant, a priori, doncs, Munitis hauria de repetir amb aquesta parella centrals, i el tècnic Cantabradri, que acaba de fer acte de presència aquí a la premsa, Miguel Quereda. Així que, si et sembla, anem amb la roda de premsa. Buenos días, Pedro. Te pregunto, si te parece, primero por la banda derecha, ¿cómo está Óscar? Si Lamín pues ya está en un buen estado de forma para jugar, no sé si de titular, pero al menos para que tenga sus primeros minutos con la camiseta del Sabadell. Y bueno, y en general, si ha habido algún contratiempo y si los demás pues ya llegan bien para este partido.
Bueno, en cuanto a la banda derecha, Lamín es ya la segunda semana que está con nosotros. Hablábamos del hándicap que...
Diria que el guardi, micròfon està a això mateix.
Diuen que en teoria està encès, però jo també em feia la sensació que no sonava. A veure, un moment aquí amb els problemes tècnics. Coses del directe, que diuen.
Sí.
Que en teoria està encès. A veure, anem a provar ara si està encès l'altaveu.
Està? Ara?
Sí. Ara sí.
Som-hi.
¿Sí? Vale, pues vamos para allá. Que en cuanto a la pregunta sobre la banda derecha, Lamín, segunda semana, ya hablábamos la semana anterior que contábamos con el hándicap de un jugador que venía desde junio prácticamente sin competir y sin estar en dinámica de un equipo. La verdad que cada día mejor, automatizando comportamientos. Y en cuanto a Óscar, bueno, por primera vez ha estado trabajando con el grupo y bueno, la verdad que la evolución es buena, pero contar con él sería aún muy precipitado.
Y bueno, si había algún contratiempo más de última hora, los demás llegan bien.
Hemos tenido un percance con Néstor, que le va a impedir formar parte de la expedición, y creo que no hay nada más. La baja de Aleix por sanción y no hay ningún contratiempo más.
Perdona, simplemente, Pedro, percance físico, no sé si tiene para más largo, si es una cosa grave o es puntual para este partido.
De momento este partido y veremos a ver cómo va evolucionando.
Baixa de l'Aleix Coc per sanció, que coincideix amb un rival que és dels més golejadors del grup, que aquesta combinació preocupa més.
La verdad que, bueno, ya he expresado en otras ocasiones lo que significa Aleix para nosotros, tanto dentro como fuera. Creo que es un jugador muy importante, muy poderoso en disputas, muy poderoso en juego aéreo, que seguro que se van a dar situaciones en partido, pero bueno, me preocupa lo justo, sabiendo que podemos contar con Guillén y con Teo. Tenemos total confianza en ellos, vienen jugando de forma habitual y estando a un nivel muy alto los dos.
Aprovechando que estamos comentando el tema de las bajas, también te pregunto por uno de sus jugadores, que no sé si va a estar o no, de Jonathan Viviani. Estábamos ahí mirando las fotos de que colgaban en sus redes sociales a ver si lo encontrábamos. No estaba, pero sí que algunas informaciones apuntaban que no se había roto del todo en el partido contra el Alcoyano y que a lo mejor sí que podía llegar. No sé hasta qué punto puede afectar la planificación del partido que falte un hombre tan importante para ellos o no.
Bueno, nosotros cuando planteamos o empezamos a trabajar o hacemos un plan de partido, enfocamos fundamentalmente por el colectivo y luego vamos al detalle, que son las individualidades. Por supuesto, Viviani es un jugador muy determinante, bueno, para ellos y para cualquier equipo de esta categoría. Creo que es un jugador, pues, de un nivel muy alto. A ellos la verdad que les da muchísimo en ataque organizado, en transiciones, es la verdad que un jugador muy importante. Pero como no sabemos que si van a poder contar con él o no, nosotros seguimos con nuestro plan y ya veremos en el momento de partido.
Te quería preguntar, después, cuando se ganaban todos los partidos...
Quan es guanyaven tots els partits, amb aquella bona ratxa. Si ara ha canviat alguna cosa en la preparació del partit. Potser en el tema anímic. Per buscar la reacció.
Bueno, lo que tenemos que volver a enfocar es en nosotros, ¿no? Como dijimos a nuestra llegada, en qué teníamos que hacer, en enfocar en objetivos de realización y no de resultado, porque creo que no nos beneficia. El día del Castellón el equipo estuvo muy entero de principio a fin. El día del Castilla, cuando encajamos, sí que el equipo bueno, se le nota un poquito más ansioso y en segunda parte mucho más, con lo cual es volver al camino. Lo bueno de esto es que sabemos dónde está, enfocar en nosotros, en trabajar con la humildad que lo veníamos haciendo y sin pensar más allá, ¿no? O ha sido muy, muy, muy complicado abstraerte de todo lo que estaba sucediendo y bueno, pues hemos comprobado que no necesitamos, como venimos diciendo, motivaciones extras, que tenemos que enfocar en nosotros, en volver a ser competitivos, en disputar el partido sin pensar en las consecuencias que puede tener ganarlo, perderlo o empatarlo.
Pero el partido de la primera vuelta fue un poco antes de que tú llegaras. No sé si tienes presente cómo fue el partido. Iba ganando el sábado 2-0, remontaron 2-3. Como digo, tú no estabas todavía, pero no sé si en el vestidor también se ha comentado un poco cómo fue el partido de la primera vuelta y si hay, no sé, no digo ánimos de revancha, pero sí como esa espina clavada, ¿no?, del partido de aquí.
Bueno, no, la verdad que no hemos hablado nada del partido de ida. Estamos, como siempre, enfocando en analizar qué es lo que hacen, qué tenemos que hacer, es cómo planteamos cada entreno y con eso ya hemos tenido bastante. Pero a colación de lo que tú dices, es un equipo que está vivo de principio a fin. O sea, vuelve a pasar con Albacete hace nada, en una situación muy adversa, son capaces de reaccionar y de dar la vuelta al marcador, con lo cual sí que nos va a hacer estar con las orejas pinadas en cualquier situación que se nos dé.
Sí, sorprende la situación del San Fernando. No sé, la capacidad ofensiva.
San Fernando es uno de los equipos potentes. Bueno, no tengo muy claro cuál es su presupuesto, pero no van descalzos. O sea, que creo que tienen una muy buena plantilla y bueno, pues la verdad que no es una sorpresa que esté ahí adelante y con una dinámica tan positiva.
La última por mi parte, Pedro, va a ser tu segundo partido de sanción ahí en San Fernando. No te voy a preguntar cómo lo vives porque ya lo has contado, ¿no? Pero sí que, ¿cómo repartís un poco los roles, no? Creo que te comunicas, no sé si con Jos o si es Pablo que se comunica con Jos y Manolo, ¿qué rol tiene pues desde el banquillo también?
Bueno, la verdad que vamos muy de la mano en todo. Conocen perfectamente nuestro modelo de juego y están capacitados para dirigir el partido sin problemas. Nuestra forma de llevarlo, si es que desde lo alto se ve todo con más claridad, es, si veo algo muy concreto, es pasar la información y ellos lo transmiten. Entre Manolo y yo son los que dirigen el partido, dirigen el balón parado, que es lo que hace Manolo habitualmente, y bueno, la verdad que con muchas, muchas ganas de poder volver a dirigir un partido.
Y la última, de últimas jornadas, que es quan has de ser tot, és una obvietat, que a vegades pot influir més en el tema emocional, l'ansietat en alguns moments. Depèn de la situació de cada equip, però això pot afectar el Sabadell. Més factors ara que abans.
Seguro. Si hasta ahora decíamos que era muy, muy importante aislarnos de todo lo externo, en estos momentos más aún. O sea, que tenemos que enfocar más que nunca en nosotros, en seguir con la misma ambición hemos tenido desde nuestra llegada, que es intentar ganar a cada campo que vamos, simplemente pensando en eso, en el aquí y en el ahora, no más allá.
Vale.
Doncs fins aquí la roda de premsa de Pedro Munitis, Adrià, amb aquesta novetat, amb aquest contratemps d'última hora de Néstor Querol, que per un problema físic doncs no podrà jugar diumenge a 1:45 del migdia aquest partit a l'estadi Iberoamericano contra el San Fernando.
Doncs és segurament el principal titular, ja ho tuitejàvem ara fa un moment, @RadioSabadell a través de Twitter. Néstor Querol experta el desplaçament a San Fernando, igual que Òscar Rubio, a jutjar per les paraules de Pedro Munitis que escoltàvem ara en directe. Nova Creu Alta, Sergi Parc, t'esperem per aquí. Una abraçada.
Una abraçada, Adri.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Cinc minutets i mig i seran 2:45. El tècnic del San Fernando és un vell conegut del futbol català, exjugador en el seu dia del Barça B i exentrenador del Peralada Girona B, de l'Horta de l'Andorra, l'asturià Nacho Castro, que ha acabat ara fa poquet l'entrenament d'avui a Terres Gaditanes, preparant precisament aquesta cita de diumenge contra el Sabadell. Agraïm especialment, cosa que no sempre es dona en aquesta categoria, al club, al San Fernando, i també al mateix entrenador, poder saludar-lo en directe. Què tal, Nacho, com estàs?
Hola, Adri. Buenos días.
Senyora temporada, la que esteu fent. Quarts, amb una idea de joc molt clara, molt consolidada, que jutjant aquest últim tram de competició sembla que has aconseguit que cali dins del vestidor, no?
Sí, es cierto. Estamos en un muy buen momento, algo inimaginable en el mes de octubre, noviembre. Bueno, desde aquel momento que ganamos el día del Nasti, de aquel partido que ganamos en Sabadell, el equipo cogió una dinámica muy positiva y bueno, y estamos en una posición envidiable que hubiéramos firmado al empezar la temporada.
Ahir fèiem números a la redacció, clar, tercer millor atac de tota la Lliga, però per contra també és veritat que 9 gols més en contra que, per exemple, el Sabadell. L'últim partit és tot just l'únic 0-0 que heu fet aquesta temporada. És que sou garantia d'espectacle i de gols en els partits.
Sí, sí, es así. Sobre todo en los últimos partidos, después, antes del partido del otro día contra el Alcoyano, veníamos de una racha de 3 partidos en los últimos 5 encuentros. Es cierto que no cambiamos nuestra manera de jugar independientemente de que juguemos en casa o fuera, pero sí el bagaje en goles en contra, bueno, ese es mejorable. También es cierto que si analizas en la segunda vuelta, somos de los equipos que menos goles ha encajado. Teníamos el lastre de los primeros partidos de Liga, que encajábamos con mucha facilidad, y bueno, ahora mismo esa dinámica positiva también se ve reflejada en que, sobre todo en los últimos partidos, estamos siendo un equipo mucho más sólido a nivel defensivo.
Agafant com a referència el partit de la primera volta aquí a Sabadell, aquí el recordem molt, va ser l'últim d'Antonio Hidalgo a casa com a entrenador del Sabadell, després vindria el del Madrid Castilla i la posterior destitució. Aquell 2-3, que es va passar d'un 2-0 a un 2-3 en res, en 19 minuts em sembla, que va ser especialment dolorós pel cantó sabadellenc, m'imagino que per vosaltres, no diré que va ser allò d'anar cap amunt directament, però sí que suposo que, de fet ara ho esmentaves, no? Un dels partits claus de la temporada.
Sí, fue un partido muy muy extraño. Es cierto, y nosotros en ese partido, en el descanso, les decíamos a los chicos, yo creo que el resultado de 2-0 a favor del Sabadell en ese momento del descanso era muy engañoso, porque las dos acciones de ellos son dos acciones aisladas en un gol en propia meta nuestro y un penalti, pero que estábamos llevando el peso del partido y estábamos haciendo un muy buen partido. Pero bueno, luego sí creo que la segunda parte tuvimos esa efectividad y esa dinámica de un equipo con dudas en ese momento. Al final creo que el aspecto mental en el fútbol también es muy importante y te llevas un partido que quizá en otro momento pues seguro que no hubieras podido tener esos 3 puntos. Pero a nosotros es cierto que fue también un impasse, porque veníamos de ganar en casa también al Nasti de Tarragona y después del partido Sabadell conseguimos enlazar 5 partidos seguidos ganando, que nos hizo coger un colchón de puntos y salir de una situación comprometida.
Aquesta temporada a primera ref, els catalans estem descobrint el futbol d'aquella zona, no? Viatjant a places com, no sé, la Línia, Sanlúcar, Al Jazeera, etcètera, etcètera. Tu, que és la teva primera experiència com a entrenador allà al sud, què tal es viu el futbol, per exemple, a San Fernando?
bueno, me sorprendió sobre todo porque, bueno, en mi época de futbolista siempre recordaba venir a jugar al campo del, cuando jugó en el campo del Sevilla, Cádiz, equipos sobre todo con muy buena propuesta a nivel futbolístico. Quizá ahora mismo te encuentras también en líneas generales con la categoría, equipos sobre todo muy competitivos. Creo que el equipo, la liga ha subido de nivel en comparación con lo que era la antigua de segunda B, pero bueno, yo creo que sobre todo propuestas como la que tenía o la que tiene el Sabadell, de llevar la iniciativa, de ser equipos valientes, es difícil verla, porque bueno, los equipos sobre todo quieren cometer pocos errores y basan muchísimo en ser sólidos atrás y esperar esos momentos de transiciones para intentar generar peligro. Es cierto que también a nivel futbolístico creo que los equipos tienen muchísima más pegada a nivel ofensivo, que cualquier error te penaliza, y bueno, yo creo que también, sobre todo a principio de temporada, es uno de los hándicaps que tuvo este equipo, el Sabadell. Eran equipos que generaba, que tenía ocasiones, pero que bueno, que sobre todo no tenía ese acierto de cara a gol.
Ara et pregunto una mica més pel Sabadell. Abans, sé que normalment aneu als entrenadors al partit a partit, al següent objectiu i prou, però arribats a aquest punt, ara que arriba a l'últim quart de la Lliga, només 10 jornades pel final, el vostre objectiu és el play-off, per allò de dir, ja que som aquí, doncs anem a intentar quedar-nos-hi o no?
Bueno, hay que ser valientes y ambiciosos, y yo creo que eso es lo que nos ha hecho estar en una situación que nadie esperaba, y menos por el comienzo nuestro de temporada. Nuestro objetivo al empezar la temporada en una categoría nueva y con el potencial y el nivel de los equipos era conseguir el objetivo de la permanencia. Lo tenemos muy cerca, a pesar de que creo que este año el nivel de puntuación va a ser más elevado que temporadas anteriores. No sabes los puntos que se van a necesitar para salvarse, pero es cierto que faltando 10 jornadas tenemos 45 puntos y que estamos ahora mismo en puestos de play-off de ascenso. Bueno, tenemos que ser ambiciosos, pero teniendo los pies en el suelo. Al final es lo que hablamos siempre, tienes que aislarte también de ese entorno. Está claro que estamos haciendo felices a mucha gente, que la afición está muy contenta, pero sobre todo hay que respetar sobre todo a los equipos a los que nos enfrentamos, porque hay muchísima dificultad, y sin ir más lejos, creo que el domingo nos vamos a enfrentar a un gran equipo por todo, por historial, por afición y bueno, y sobre todo por el nivel también que tiene a nivel de plantilla y de jugadores.
I que semblava que es podia enganxar en aquesta lluita també una mica seguint les passes del San Fernando. Després d'un inici una mica dubitatiu havia enganxat la ratxa, però ara s'ha quedat una mica tallat d'aquesta guerra per la part alta amb el 0-6 seguit a casa. Tu com veus a l'equip de Munitis?
Bien, muy bien. Yo creo que junto con nosotros, desde aquella época, yo creo que somos los equipos que más puntos hemos hecho con bastante diferencia o muy cerca. Son números de equipo de playoff, por eso nosotros ahora mismo estamos en esa posición. Pero bueno, hablas ahora de que es cierto que no han tenido esa fortuna o esas situaciones en estos dos partidos, pero si analizas los encuentros, el día del Castellón, un partido que tiene controlado, el 1-1 viene de un gol, de un rebote que entra el balón mordido, y luego el otro día encajan en dos acciones a balón parado contra un equipo oficial cuando era uno de sus puntos fuertes. Lo que hablábamos antes, en esta categoría esos detalles te penalizan muchísimo, pero es un equipo que tanto en casa como fuera está obteniendo muy buenos resultados y que luego tiene una plantilla con futbolistas de mucho nivel.
I l'última, Viviani va acabar lesionat, diria, l'últim partit, no sé com es troba.
Bueno, estamos ahí. Esta semana no está siendo fácil a nivel de jugadores con bastantes molestias ya del partido del domingo, y bueno, mañana terminaremos de entrenar y veremos a ver con quién podemos contar, pero hay ciertos jugadores que están con molestias y no sabemos si llegarán o será un riesgo perderlos, y yo creo que mañana tomaremos esa última decisión.
Doncs apurant fins a última hora per conèixer aquesta convocatòria. Nacho Castro, el que dèiem en començar, entrenador del San Fernando, que és un plaer poder xerrar amb tota normalitat i amb tota naturalitat de futbol amb l'entrenador rival del Sabadell un parell de dies abans, i s'agraeix, la veritat, tant a tu en concret com al San Fernando com a club. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Un abrazo. Ciao.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
És trist, eh?, que estem tan mal acostumats a haver de recórrer una roda de premsa, quatre talls i fora, en el millor dels casos, perquè fins i tot Raül la setmana passada ni això, va ser roda de premsa postpartit, però no en la prèvia, però vaja, en aquesta primera ref t'acabes trobant entre moltes facilitats en algunes places i moltes complicacions en d'altres. Seguim parlant de futbol, ja sabeu, el partit aquest de San Fernando Sabadell en un horari tan estrany com a 1:45 diumenge, demà passat, en directe des de 1:15, des de les 12:15 a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. En categoria juvenil, el juvenil A del Centre d'Esport Sabadell rep de mal a Adam en un altre partidàs, un duel de la zona alta de la divisió d'honor juvenil. Els de Marc Nomen, sisens, s'enfronten al tercer classificat, a Olímpia, en un partit amb moltes coses en joc. En primer lloc, el Sabadell pot retallar distàncies amb els equips que té per sobre. A més, la ratxa de 4 duels seguits sense perdre dels arlequinats estoparà també amb la dinàmica dels cervesers, que amb 6 triomfs consecutius s'han erigit com l'equip més en forma de tota la Lliga ara mateix. Marc Nomen, tècnic del Sabadellencs, preveu un duel bonic a Olímpia.
Jo estic segur que serà un partit molt atractiu l'espectador, perquè som dos equips amb una proposta valenta, que ens agrada sotmetre el rival, hi haurà molt ritme, tots voldrem tenir la pilota i això ens exigirà apretar molt a l'equip rival, i a partir d'aquí jo crec que, com sempre, el marcaran les àrees. Segur que tots dos equips tindrem arribades i el que estigui més fi doncs ho acabaran duent.
Més enllà d'aquest partit, l'enfrontament entre l'Espanyol i el Mallorca a la ciutat esportiva de Nijarque, a Sant Adrià del Besòs, d'aquest mateix cap de setmana també serà important per tots dos equips. I és que una victòria arlequinada suposaria que, com a mínim, es podrien retallar distàncies amb dos equips de la zona alta. Nomen explica que hi ha ganes de revenja davant l'Adam per la derrota de la primera volta.
Nosaltres li donem el mateix valor a aquests 3 punts que a qualsevol altre, però sí que a nivell de motivació... Sabem que l'Adam és una de les grans estructures o d'un dels millors equips d'aquesta juvenil divisió d'honor, i ja vam tenir un partit molt disputat, molt atractiu, on va haver-hi de tot allà en el seu camp. Jo crec que la Monona va poder caure de qualsevol de les dues parts i s'ho van endur ells, i jo crec que estem tots amb una mica aquell punt de ganes de revanxa, de tornar-nos-hi a enfrontar després d'una volta sencera i veure qui està millor dels dos.
El partidàs entre el 6è i el 3è classificat d'aquesta divisió d'honor juvenil començarà demà a 6:45 de la tarda, apunteu bé a l'agenda, a Olímpia, aquest Sabadell Damm juvenil. Els sabadellencs sisens amb 5 equips per sobre guanyant, com a mínim li retallen distàncies al mateix Damm i a l'Espanyol o al Mallorca, a no ser que empatin entre ells, si sigui directament a 3 dels 5 que queden per sobre. Per tant, una cita estratègicament clau per l'equip de Marc Nomen. Més futbol de seguida. Tenim waterpolo, a més, amb un que no es mossega la llengua, a l'hora de parlar, com és el Sergi Cabanes. Això serà després de la publicitat, però abans rematem el bloc futbolístic amb la primera catalana, on el Sabadell Nord també té aquest cap de setmana un partit clau, un partit directe en les seves aspiracions per mantenir-s'hi. Aquest cap de setmana el duel és crucial, sobretot perquè diumenge a 12:15 els de Can Oriac reben el Júpiter, l'equip que marca justament la salvació. Per tant, per enganxar al tren de la permanència, toca guanyar el municipal de Can Oriac, que és una informació que ens apropa l'Agustí Bernat.
El municipal de Can Oriac serà l'escenari d'un partit en el qual hi ha més que 3 punts en joc. Sabadellencs i barcelonins estan separats per només 5 punts quan queden 5 jornades de Lliga. Una victòria comprimiria encara més la zona baixa, mentre que una desfeta reduiria les opcions de permanència. Carlos López, tècnic dels de la zona nord, no es vol rendir.
Intenta treure els 3... I sí que és veritat que mentre estiguem vius, doncs seguirem tirant cap amunt, està prohibit baixar els braços i per molt que la fita sigui complicada, ja et dic, nosaltres crec que hem de mostrar aquest nivell competitiu cada partit, amb una categoria exigent, amb jugadors que evidentment crec que som l'únic equip, també hi ha tant que els jugadors no cobren i crec que s'ha de posar molt més en valor això que no pas si s'aconsegueix la fita o no.
El Sabadell Nord acumula 3 partits seguits sense perdre i, a més, s'està mostrant cada cop més sòlid en defensa. Tot i això, ja sumen 6 partits seguits encaixant. L'entrenador dels arlequinats, però, apunta cap al nerviosisme com un factor clau.
Juguem amb un equip històric que per pressupost, per equip, per història, com et dic, no hauria d'estar la situació que està, I sí que és veritat que hi ha molts partits que nosaltres hem penalitzat el tema dels nervis, no? Per, sobretot els minuts finals. Jo penso que aquesta setmana pot ser una mica diferent en el sentit que ells tampoc crec que sigui un camp difícil, sigui un camp fàcil per anar, no? Portem bona dinàmica, tres partits sense perdre, com et dic, competint sempre bé, i potser jo, si fem el partit llarg, si competim com sempre i tal, jo penso que tindrem opcions de guanyar segur, perquè aquests nervis segurament es poden manifestar fins i tot molt més amb ells que no pas amb nosaltres.
El xiulet inicial sonarà al municipal de Can Oriac diumenge a 11:45 del migdia. Tots dos equips, a més, ja sabran que haurà fet el Sant Ildefons, tercer en discòrdia en aquesta lluita per la permanència.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Somos Borges y Gabriel García Márquez. Te voy a pegar.
Vaig acabar veient que l'univers no estava ple de dones, sinó de drag queens.
El rol no me da de comer, però me paga algunas que otra cena.
No fugis del fantàstic, perquè la realitat supera la ficció.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Un programa quinzenal, divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sabadell.
El Conformax, una empresa dedicada a la salut i al descans dels clients. El Conformax es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent del seu físic i salut, us aconsella i determina quin és el descans que vostè necessita. Truqui al 93 444 75 56. El Conformax és un sistema de descans natural personalitzat que ofereix 5 matalassos exclusius, especials per a problemes d'humitat i amb un costat fresc a l'estiu i un de càlid a l'hivern. Recordeu, 93 444 75 56 i descansa.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, ens queden encara 19 minuts de programa. L'Astralpool Natació Sabadell té una cita amb la història. Demà, l'equip de Quim Colet, a qui escoltàvem ahir en directe, precisament aquí a l'Hotel Suís, rep el Telimar Palermo, amb la necessitat d'aixecar dos gols amb un final mogut en el partit d'anada a Itàlia per poder alçar el títol de l'Eurocup, el segon torneig europeu de waterpolo masculí. S'espera un ambientàs a Can Llong, en un partit que podeu escoltar també en directe aquí a Ràdio Sabadell demà al migdia, amb els comentaris tècnics de l'entrenador de l'Astralpool femení, del David Palma, i la narració del Pau Vituri. En les hores prèvies escalfem motors de cara a aquest partit històric i ho fem amb aquest reportatge amb la veu del Gerard Puentes.
Estem a les portes de la història, com aquell qui diu. No sé, em recorda una mica la sensació aquesta del 2018, que venia la selecció espanyola una mica sense poder aconseguir bons resultats i et plantes a la final. I em recorda, tinc una mica aquesta sensació.
Un dels waterpolistes que parla més clar del vestidor de l'Astralpool masculí i un dels que porta més temps a la casa. El Sergi Cabanes és l'encarregat d'acabar d'engrescar-nos de cara a la final de demà contra el Telimar Palermo. El jugador sabadellenc s'ha fet un fart de ser subcampió i ara, diu, és l'hora d'aixecar el trofeu.
Jo crec que ens ho mereixem. O sigui, òbviament no ens ho mereixem, hem de fer un molt bon partit i hem de demostrar que ens ho mereixem. No es pot dir ara, no, ens ho mereixem. No, s'ha de demostrar. Però tot i així, estàs a les portes i dius, hòstia, porto tota la meva vida aconseguint plates, però no fer res més que aconseguir plates. Menjo una hora aquí a la Supercopa, en aquesta, justament en aquesta piscina, i tinc una altra oportunitat i espero no la deixaré passar.
No jugaran a la Bombonera, com és habitual, sinó a la piscina olímpica, la gran, per encabir encara més públic. S'hi hauran d'adaptar, però Cabanes està convençut que no serà un problema. Si a Sicília van perdre de dos, ara toca remuntada, i el vestidor de l'Astralpool ja estan amb el ganivet entre les dents.
Ara ja ho coneixem tot. A lo mejor al principio anàvem una mica como princesitas, aviam que ens trobàvem, i ara ja sabem el que ens trobarem. I, òbviament, ells no saben el que s'esperen aquí. O sigui, la major part d'aquests jugadors mai han vingut a aquesta piscina. No han escoltat mai a l'afició, no han... I jo espero i desitjo que encara que anem per darrere i encara que anem per, jo què sé, 5 gols a sota, la gent no perdi les ganes, que aquí es ve a disfrutar i es ve... I si, òbviament, anem per davant, doncs mira, falta, molt millor.
Sorgit de Can Llong, per a Cabanes, formar part del primer equip del club que guanya un títol europeu masculí suposaria un plus d'il·lusió. Malgrat tot, el sabadellenc assegura que un partit com el de demà serà especial per a tothom a la plantilla.
He tingut alguna conversa amb algun company, m'ha dit, hòstia, és que vindrà un amic que fa temps que no ha vingut mai a veure un partit de waterpolo. He dit, hòstia, com és que no ha vingut mai? No, perquè, bueno, no li agrada el waterpolo, però ara ve aquí. He dit, bueno, pues, saps, no hi ha res millor. Quin millor moment per tu, encara que portis un any o dos anys al club, que convidar els teus amics, a la teva família, a tothom, que tingui ganes d'animar, de passar-s'ho bé, perquè al final aquí venim a passar-nos bé, no venim ni a liar-la ni res, venim a passar-nos bé. I si per tu no és especial, hòstia, llavors, no sé, ja falta una miqueta de xispita, saps?
Ja que el Sergi ha parlat del públic, saltem de l'aigua a la graderia. S'espera que la piscina gran interior de Can Llong estigui plena de gom a gom de mà, com a les grans ocasions. D'entrada, de la gent del Natació Sabadell. De la base, però també del primer equip femení, com comenta la boia Maica García.
Molt orgullosa de poder viure aquests moments, no? que és algo històric pel club i que crec que també aposten com perquè estem aquí, tant masculí com femení, i no sé, crec que s'ha d'agrair. I bueno, jo vindré aquí a animar els nois i tant de bo guanyin.
També vindran una cinquantena d'italians, però Sergi Cabanes no està espantat per aquest fet. Ja va tenir parròquia a les graderies a Sicília i assegura que si allà ja es van fer notar, demà pot ser un factor determinant.
Estem fent ja unes samarretes així de promoció, i llavors no les repartim, òbviament a la grada, repartim a familiars així, però sí que la idea és fer més soroll encara que el que vam fer allà. Perquè me'n recordo, ahir estàvem fent vídeo de Palerm i només s'escoltava el Sabadell. O sigui, estàvem atacant nosaltres, defensant, i tu escoltaves Sabadell, no escoltaves Palermo, no escoltaves els italians. Els escoltaves, ells eren 5 o 8 que van venir. Doncs imagina't, que ara no s'han de desplaçar. Ja ho veuràs. Sí.
Companys de club, amics, socis, aficionats al waterpolo, també seguidors italians i, evidentment, la família.
Ara puc venir el meu avi, que volia venir al primer partit a Itàlia, però vaig dir, escolta, no et fotis la matada fins a Itàlia, aprofita a venir aquí. Vindran els meus pares, vindran els meus germans, els meus amics, bueno, tothom, aquí inclús fa molt de temps que no veig, d'exjugadors i tot això, i estaran a la grada, estaran animant, llavors, que hi ha més especial que això, no?
Demà, a 1:15, Can Llong tronarà, buscant la remuntada. Dos gols separen ara mateix l'Astralpool del seu primer títol europeu. Fa 10 anys, a la primera final masculina europea del club, el Rari Nantes Savona va venir amb una renda de 5 gols de l'anada. A Sabadell no n'hi va haver prou amb el triomf de 2 dels sabadellencs. La història es repeteix, però aquest cop l'avantatge del rival italià és més petita i la història pot ser ben diferent.
Tant de bo que sigui molt diferent. Ja sabeu, demà cita amb el waterpolo a la sintonia de la 94.6 de Ràdio Sabadell amb el Pau Vituri des de 1:15 i amb el David Palma com a comentarista, si voleu posar-li cara i sobretot veure'l jugar. Aquí escoltàvem ara el Sergi Cabanes, una gran oportunitat. Un home que no es mossega la llengua i que parla prou clar i que ja ho heu escoltat. Té ganes d'una vegada per totes d'aixecar un títol continental aquí, al seu club, al Natació Sabadell.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
No hi haurà un títol continental de pel mig, però déu-n'hi-do també la importància del partit a les naus de les noies de voleibol del Natació Sabadell, que es juguen estar o no estar, mantenir-se o baixar a la Superliga 2 de l'any vinent. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Adri.
Les d'Alberto Avellaneda s'enfronten al Palmas Urbacer, a l'equip canari, amb tot per decidir, podríem dir.
Sí, si les nadadores volen mantenir la categoria és fàcil. Hauran de fer un molt bon partit contra les quartes classificades de la Lliga. Bona part de les opcions de salvació per les noies de la Natació Sabadell passen per guanyar demà contra les Palmes, que en un principi s'havia de jugar a Gran Canària, però com ja hem anat explicant les últimes setmanes, el club va fer unes gestions perquè es disputi finalment a les Naus. El tècnic de les Sabadellenques, Alberto Avellaneda, confia en que el fet de jugar a casa les pugui ajudar a tirar endavant el partit.
Sinceramente, con el ambiente entrenando aquí, la verdad es que ha sido una maravilla jugar aquí, así que esperemos que se llene esto de nuevo y que sea importante también el estar aquí en casa para intentar rascar todos los puntos posibles.
Doncs tornaran a jugar a casa després d'una remuntada memorable en l'últim partit i amb ambientats a les Naus. Anem a fer números, Uri. Anem a fer un repàs, si et sembla, de què ha de passar perquè el Natació Sabadell de vòlei femení mantingui la categoria, perquè de dependre no depenen d'elles mateixes.
No. Abans de tot, posar-nos en situació, dels tres grups baixen 5 equips, els últims de cada un dels tres grups i els dos pitjors penúltims, és a dir, un penúltim se salva.
Aquí es complica ja el
tema. Aquí ja comencem a complicar-nos.
Dels penúltims de tres lligues, dos baixen, un se salva.
Correcte. Actualment ja hi ha tres equips descendits, matemàticament, que són Saire de Gran Canària, que és del grup del club, i els dos del grup C, que són Nevadas Alboloide i Minote Almeria. Per tant, les dues places que queden se les repartiran del grup del club, entre el Club Natació Sabadell i les Plugues, i el Volei Sanse, Life Bubucela, déu-n'hi-do amb els noms, i Torre la Vega del grup A.
O sigui, el club s'està jugant, entre d'altres, contra un club que es diu Bubucela.
Volei Sanse, Life Bubucela.
Doncs aquest és el panorama. Llavors, abans de fer càlculs, recordem que el vòlei, si jugues el partit per 3-16-0 o 3-16-1, sumes 3 punts a la classificació, però si guanyes per 3-16-2, guanyes només 2 punts. Dit això, repassem les diferents opcions i diferents escenaris. Què ha de passar als altres partits si el club guanya 3-0 o 3-1? Per tant, vaja, que sumi més 3 contra la Palmas.
En aquest cas, el club estaria salvat si les Plugues no suma els 6 punts en els dos partits que els queden. Recordem que tenen un partit ajornat contra el Cué, que és el Saire, que jugarà diumenge. O que Volei Sanse, Life Bubucela i Torre la Vega del grup A no guanyen els seus partits.
Per tant, mirant de reull a una banda i a l'altra, en teoria, sobre el paper, el partit contra el Saire és prou assequible, però vaja, aquest és l'escenari si el club guanya 3-0 o 3-1. Per tant, es podria ajornar fins i tot la permanència a un dia més tard. Si només sumen 2 punts, és a dir, si guanyen 3-2, també tenen opcions, no?
Sí, si això passa, les Plugues no hauria de sumar cap punt en un dels dos partits. És a dir, perdre per 3-0 o 3-1, o que l'altre grup, Volei Sanse i Torre la Vega, no sumin cap punt als dos partits. És complicat, però després penjarem a la pàgina web a totes les opcions possibles.
Per tant, seria complicar-se la vida amb un 3-2 en comptes d'un 3-0 o 3-1, però encara hi hauria esperança, home, jo crec que no tant per la via Espluga, tenint en compte que juguen contra el Saire, sinó esperar que perdin els rivals de l'altre grup. I fins i tot perdent 2-3... Per tant, derrota, però per la mínima, encara hi hauria alguna remota opció, no?
Sí, perquè recordem també, quan es perd per 2-3, t'atorguen el punt de la classificació que li treuen al de la victòria. Si es donés aquesta situació i Esplugues perd un dels dos partits per 3-0 o 3-1, el club seguiria mantenint la categoria. En aquest cas, els rivals del grup A ja no entren en l'equació perquè ja no anem pel millor penúltim.
Per tant, seria més complicat encara, insisteixo amb la idea, tenint en compte que el Saire, l'equip ja descendit d'aquest grup, és un dels rivals que ha de jugar contra l'Esplugues, però encara quedaria aquesta opció no matemàtica de descens consumat. Ja per acabar, Oriol, si les noies d'Avellaneda no sumen cap punt, és a dir, perdre 1-3 o 0-3, em dius que també poden evitar el descens?
Sí, per estrany que sembli, encara hi hauria una mínima oportunitat si és que les Plugues hauria de sumar com a màxim 2 punts en els dos partits que els queda, cosa que sembla poc probable perquè, com diem, el Saire és un d'aquests rivals que només ha guanyat un partit en tota la Lliga i va ser per incompareixença del rival. L'altre equip és el Sant Cugat, el Vall d'Hebron, que ja està matemàticament salvat i no s'hi juga res.
Per tant, combinacions de tota mena, insistim amb la idea que deia abans a l'Oriol Ferran, si voleu entrar d'aquí a una bona estona a Ràdio Sabadell.fm veureu totes les combinacions possibles, però vaja, en tot cas, com a titular, no depenen d'elles mateixes, però guanyant, a poder ser 3-0, 3-1, fan un pas endavant gairebé decisiu per mantenir-se a Superliga 2. Passi el que passi demà a les Naus, el que queda clar és que podien mantenir-se o baixar, independentment d'aquest partit, és el que té no dependre del rival, o sigui, no depèn de tu mateix, sinó dels rivals directes. Estarem atents a aquest partit entre el club i el Palmas, que començarà a les 6 de la tarda, i evidentment també de la resta de partits, perquè el masculí ha fet la feina, però encara juga.
Sí, deixa'm recordar que el Natació Sabadell masculí jugarà demà l'últim partit de la temporada contra el Torredembarra, on no s'hi juguen res perquè ja van certificar la permanència fa unes setmanes.
Doncs és l'última hora del vòlei, estarem ben pendents des de les Naus per acabar de saber si segella o no aquesta doble permanència a Superliga 2. Gràcies, Oriol, fins ara.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final del programa d'avui de l'Hotel Suís. Hem de parlar encara de bàsquet. Déu-n'hi-do, el marcador d'ahir de la natació Sabadell. Però abans, en vol. A la divisió d'honor plata femenina tenim partit avui. L'Oar Gràcia té doble cita aquest cap de setmana. D'entrada, les verdiblanques visiten aquesta nit a les 9 la pista del Levante Marni en el partit ajornat de la jornada 22. Carol Carmona, l'entrenadora de les gracienques, parla de la dificultat que tindrà aquest duel, però alhora es mostra confiada en les seves jugadores.
Bueno, jo crec que serà un partit molt intens, serà difícil per la pista en la que anem, perquè elles també venen de guanyar un partit molt important, però bueno, nosaltres tenim el cartell, la moral molt alta, i ara aquesta setmana l'afrontem d'una altra manera, amb moltes ganes, i jo crec que confio en el meu equip que podem guanyar.
I amb menys de 24 hores de diferència, l'Oar femení haurà d'afrontar demà a les 5 de la tarda el segon partit a Terres Valencianes, en aquest cas al complicat pavelló Fernando Úbeda Mir de Castelló de la Plana. El Castellón ocupa ara mateix la cinquena plaça de la classificació, just un lloc per sobre de les gracienques. Tot i això, les de Carol Carmona ja no tenen cap opció d'arribar a lluitar per les places de fases d'ascens, però l'entrenadora de les sabadellenques recorda que sí que tenen el repte de quedar el més amunt possible.
Però no és l'objectiu estar cada intentar cada terceres, quartes, perquè és molt, molt complicat. Però nosaltres hem de fer cada partit les coses ben fetes, el pla de partit que tinguem, intentar-ho fer de la millor manera possible i confiar i intentar acabar la temporada el més amunt possible, sigui la posició que sigui.
Avui, per tant, a les 9 de la nit contra el Levante Marni, demà aquest partit a les 5 de la tarda a la pista del Castellón. En cas de tornar a Sabadell amb els 4 punts, el Gràcia podrà igualar a punts al Castellón a la taula. I a la primera nacional masculina, l'Oar Gràcia també visitarà demà a 6:15 la pista de l'handbol Terrassa, el 12è classificat, i que ve de guanyar un altre derbi vallesà contra el Creu Alta Sabadell al pavelló de Can Jofresa. El derbi arriba aquesta vegada en un gran moment de forma pels de Cesc Borrell, que la setmana passada van obtenir el quart triomf consecutiu. El mateix Borrell avisa que no poden fallar contra els equips de la part baixa si volen mantenir les seves aspiracions de lluitar per les fases d'ascens, és a dir, per acabar entre els dos primers classificats.
Amb la gent de baix no podem fallar i s'ha de guanyar sí o sí per poder, no, això que comentàvem d'aquests partits importants, per poder-los gaudir així. Però sí que és cert que és un derbi, que Terrassa està fent uns resultats molt irregulars perquè guanya equips que no ens pensàvem que guanyaria i està perdent de molt contra altres, i ens trobarem, jo estic segur, un Terrassa dur, un Terrassa que vindrà, que no voldrà perdre els seus punts a casa seva. I serà un partit de desgast, no? Tot i estar a la zona baixa, s'haurà de treballar molt fort per aconseguir aquests dos punts.
Un punt irregular, per tant, el conjunt terrassenca, el rival del Gràcia, aquesta setmana a la primera nacional masculina. A falta de 7 jornades, els graciencs depenen de si mateixos per classificar-se per les fases d'ascens, en el cas del Gràcia, de fet, amb 8 partits, amb un de pendent que, si no hi ha canvis, es jugarà un rere l'altre en un mateix cap de setmana. Una mica estrany, dissabte i diumenge també, per un equip que s'està jugant les fases d'ascens. En tot cas, tot i ser quart, l'Oar té aquest partit pendent i, per tant, s'ha d'enfrontar encara al segon classificat, al Sant Cugat, que és qui marca els llocs de privilegi, i que aquest cap de setmana s'enfrontarà al líder, a la Roca. Per tant, un duel directe d'aquesta part baixa del qual se'n pot beneficiar l'Oar si fa els deures a Terrassa. Justament, el tècnic dels sabadellencs parla de totes les jornades, de tot el calendari que tenen per davant, i assegura que és un autèntic plaer poder estar competint a la part alta després de tot el treball fet, i la veritat, no renuncia absolutament a res.
Ens queda Sant Esteve per la Tordera, que serà un partit dur també, perquè és un bon equip. Si arribem a final de temporada així, tindrem un partit a casa de Sant Cugat espectacular. Ens queda un partit de Bordils aquí a casa, que és el recuperat, que serà importantíssim treure aquests punts. Doncs sí, ens queden partits molt durs, però jo crec que això és una sort. Vull dir, a finals de març, no?, poder encara estar competint i no estar despenjat de la part alta, crec que és un regal que ens ha donat la feina que hem fet, la constància, i ara toca gaudir-ho.
Doncs toca gaudir d'aquest regal, 4 punts de distància amb un partit pendent, per tant podrien ser 2 i a les portes d'haver de jugar encara a la pista del segon, a les seves mans, depenent d'ells mateixos, per arribar a fer fases en aquestes 7 jornades que queden, insisteixo amb la idea, en el cas del Gràcia, 8 pel partit ajornat. L'altra cara de la moneda, el Creu Alta Sabadell en vol, que si no guanya aquest cap de setmana ja certificarà matemàticament el descens de categoria. El rival serà un Sant Martí Adrianenc, que a hores d'ara és qui limita precisament la permanència, qui marca el llindar amb 11 punts. El partit serà diumenge a 3 quarts d'una, calva al sac. Recordem que els de Ramon Salmurri encara no han estrenat el seu casaller de punts. Us prometia que avui acabàvem amb bàsquet perquè el Natació Sabadell ha acumulat 5 victòries seguides a la Copa Catalunya de bàsquet masculí, l'última ahir a les Naus, passant per sobre com una picunadora del plom Salle-Reus, 112-68, i amb els 4 parcials guanyats amb escreix per l'equip de Jonathan Ramírez, que se situa ara 6è i que manté intactes les opcions de fer fases, si bé segueixen sense marge d'error i sense dependre d'ells mateixos per aconseguir-ho. El balanç actual dels nedadors és de 10 triomfs i de 10 derrotes a les portes de visitar aquest diumenge a 3 quarts d'una al filial del Tarragona. A l'altre grup, diumenge a les 6, Bàsquet Pia Granollers 1. Amb aquest triomf, aquesta pallissa 112-68 del Natació Sabadell de bàsquet masculí, arribem gairebé a les 2, per tant és l'hora del Notícies Migdia amb la Núria Garcia. Per la nostra part, una abraçada des del control de so del Toni González. Demà, Waterpolo a 2 quarts d'una, la sintonia de Ràdio Sabadell. Demà passat, des de 1 quart d'una a San Fernando, partit de primera, Ref Sabadell en joc. Que vagi bé, adeu-siau, bon cap de setmana.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.